Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se a velo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 28 de gener. Programa 303. Darrera entrega. Feim quilòmetres s'acaba. El d'avui és el darrer programa, l'estació final d'un viatge meravellós. Tot el que comença acaba i res no és etern. Però amb el vostre permís, avui mateix comença el compte enrere cap al dia que tornarem. Bon dia. Parlem avui amb Karim El Ahyani. L'any passat es va convertir en el primer corredor de la història que completava descalç les 5 etapes i els 230 quilòmetres de la Marató de Sables. Ara es prepara per pujar descalç també els 5.636 metres del Monte Orizaba, al cim més alt de Mèxic. Conversarem també amb Oriol Antolí, campió d'Espanya de Backyard Ultra, una modalitat de cursa d'ultradistància, allà on guanya el darrer que queda dret, o dit d'una altra manera, l'únic que no abandona. El seu proper objectiu, corre el Mundial d'aquesta modalitat als Estats Units. I el pas per l'avituallament, resumim avui els 5 bons consells que ha de seguir tot bon corredor. En parlarem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I per acabar, avui alternarem de la sala de cinema a la sala de lectura. Repassarem alguns dels llibres i pel·lícules també que hem analitzat aquí durant aquests 7 anys d'aventura. Serà un joc. Jugaran Mercè Valero, José Sallés i Lucía Barca. És una altra proposta de Carles Sunyer. Joan Jiménez és el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla, un servidor. Ara sí, començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio. Way I rise is dark as
night. Paint your face with what you... Parlem avui amb Karim El Ahyani. L'any passat, ho dèiem ara, es va convertir en el primer corredor de la història que completava descalç les 5 etapes i els 230 quilòmetres de la Marató de Sables. Ara es prepara per pujar descalç els 5.636 metres del Monte Orizaba, el cim més alt de Mèxic, entre els estats de La Puebla i Veracruz. Ell és a Vancouver. A veure si ens escolta bé. Karim El Ahyani, molt bon dia.
Hola, bon dia, família.
Què tal, com estàs? Un plaer tornar a parlar amb tu.
Sí, molt bé. Jo també estic molt content de tornar a parlar amb vosaltres i estic content.
Escolta, el teu proper repte és a Mèxic, però ets a Vancouver ara, no? Que entrenes aquí, al Canadà, o com va això?
Sí, la verdad que, bueno, ahora mismo estos últimos meses estaba en Tailandia y ahora, pues, como vivo en Canadá estos últimos casi 6 años, pues dije, pues Canadá es el sitio perfecto para entrenar en temperaturas frías, para subir cualquier montaña del mundo, porque aquí estamos, bueno, Vancouver es calentito, pero estamos a veces al lado, aquí estamos a menos 17, menos 20, los pueblos que están al lado, entonces es un sitio perfecto para entrenar el frío y el objetivo es adaptarme los pies a temperaturas menos 15, menos 20 grados descalzo, sin problema, para poder travessar los glaciares sin problema.
L'any passat vas completar descalç aquestes 5 etapes i 230 quilòmetres de la Marató de Sables. És una de les curses d'autosuficiència més dures del món, pel desert. En primer lloc, ara en parlaves tu, Karim, com tens els peus?
Ara molt bé, ara molt bé. Ara estan perfecta i quan estan perfectos hay que... soy una persona muy activa y me gusta el deporte y me gustan los objetivos y conocer un poquito más mi cuerpo. Entonces esto más que nada es mi forma de vida y es mi forma de vivir cada día. Me gusta tener objetivos para levantarme con una motivación y así es. Forma más que retos, ya soy así, es mi manera de ser ya. Hacer retos y completarlos y si se puede completar bien... Y si no, pues perfecta, pero yo creo que subir a la montaña de México creo que es posible. Aunque los alpinistas dicen que no se puede, algunos, no todos, pero algunos me han dicho es complicado subir, atravesar a más de 5.000 glaciares descalzo, sobre todo temperaturas menos 10, extrema frío, pero viviendo en Canadá con mi experiencia el frío lo veo de otra manera y ya he tenido la suerte de correr a menos 15 grados en un lago congelado batiendo récord Guinness aquí en Canadá, entonces voy con una mentalidad diferente.
Sí, el récord Guinness, a més de mitja marató, que vas batre, però clar, ara te prepares per pujar 5.636 metres al Monte Orizaba, el cim més alt de Mèxic, està entre els estats de la Puebla i Veracruz, els alpinistes te diuen que és gairebé una bogeria intentar pujar aquest cim descalç. Com te prepares realment? Vas pujant cims pel Canadà? Vas caminant per damunt gel? Com ho fas?
La verdad, aquí donde yo vivo, no, tengo cerca las Rockies, aquí en Canadá, la verdad que hay muchísimos glaciares. Entonces, aquí el terreno de Canadá es muchísimo más técnico que Orizaba. Y de hecho, estamos hablando aquí de montañas que, para que te hagas una idea, que son 3.500 metros de altura solamente. Pero que gente que ha venido de subir el Everest y se ha matado aquí en Canadá por los glaciares, por los glaciares que hay y por lo peligrosas que son. Entonces, las montañas aquí, las rocosas canadienses, son... Hay de... Para la gente que entiende mucho de nieve, dicen que es la mejor nieve del mundo, ¿no? Porque tienes de todo. Pero al final, esto, la verdad, no tiene más secreto que aprender a subir, aprender a conectarte con la naturaleza, acostumbrar a los pies que estén durante muchas horas en frío. Y simplemente, la verdad que te podría decir 80.000 cosas, pero el secreto no tiene más que aprender a subir en hielo y en nieve. Y ya lo llevo de momento bastante bien, así que queda mejorar algunas cosas en hielo. Pero creo que va bien la cosa. Pero ya llevo, verdad, que una manera a lo mejor natural subiendo por hielos estos últimos años. Entonces ya llevo un entrenamiento inconsciente, ¿no?
I aquest cim a Mèxic, el Monte Orizaba, necessitaràs cordes per pujar? Com serà la ascensió?
Pues obviamente el objetivo es hacer un equipo porque quiero subirlo en verano de este año y obviamente no puedo contar con grupos de guías de montañas ni nada de eso porque para las guías que se dedican a subir esto es imposible subir ni siquiera con botas, o sea, es crampones obligatorios porque con las botas de alta montaña dicen que es súper peligroso, te puedes resbalar. Pero he subido, sobre todo el último año he entrenado mucho en subidas de hielo, le he fortalecido mucho mi pie, o sea, es como que mi técnica es como que hago un pequeño agujero, ahora suena raro, pero hago un pequeño de los agujeros y con eso hago como mini escaleras y voy subiendo poco a poco. Y el objetivo, nada, es contactar dos alpinistas muy buenos, subir con ellos con cuerda y entre todos llegaremos arriba. Pero más bien formar un equipo por mi parte y de una manera individual, ¿no? No se puede hacer con una empresa ni nada, porque para ellos es una locura. Simplemente estar descalzo tomando un té es peligroso, pues imagínate si le dices que quiero subir a la cima, ¿no?
Karim, aquest és el teu repte, el teu projecte més complicat. Tu realment has fet de tot. Comentàvem ara que has fet la Marató de Sables descalç, els 100 quilòmetres de Santander també descalç, els 100 quilòmetres de Javelina Jundret a Arizona, als Estats Units, també sense bambes, també descalç, el Quebec, el Canadà, aquí on ets ara vas aconseguir aquest rècord de mitja marató de Montgel. Aquest és el teu repte, el teu projecte més complicat?
Yo creo que sí, porque hasta Wim Hof, que es el hombre que más aguanta el frío en el mundo, intentó subir una montaña una vez descalzo y ha tenido que abandonar, pero yo creo que va a ser difícil que lo supere el reto de Maratón Sables. Yo creo que Maratón Sables ha sido muy, muy duro, mi cabeza ha ido al límite y la verdad que Maratón Sables he sido muy arropado, tenía mucho cariño de todos los corredores y estos retos son, aunque vas con un equipo, pero es muy individual un poco, ¿no? Porque a nivel psicológico hay muchos bloques, porque cuando miras abajo o detrás tuya, mínimo fallo puede ser peligroso, entonces hay que entrenarlo muy bien. Pero yo creo que no sé si, a lo mejor a nivel técnico es el más técnico que haré hasta ahora. Yo creo que es más peligroso, por decirlo, más técnico, porque Maratón de Sables te abandonas y ya está, te viene a coger un helicóptero y ya está todo hecho. Entonces estoy reto muy, muy complicado a nivel de técnico, porque hay que estar muy, 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 muy en forma, sobre todo a nivel psicológico, mucha confianza y subir mirando arriba sin mirar abajo.
És important, mira cap amunt, sempre. Karim El Ayani, ets un fora de sèrie. Te desitgem molta sort. Primer corredor de la història que ha completat descalç les 5 etapes i els 230 quilòmetres de la Marató de Sables, el rècord mundial de mitja marató de corrent descalç de sobre gel, i que ara es prepara per pujar descalç aquests 5.636 metres del Monte Orizaba, que és el cim més alt de Mèxic. Algú t'ha dit, Karim, que és una autèntica barbaritat el que estàs intentant fer?
Bueno, sí, la verdad, es normal, ¿eh? Porque yo cuando la sí, yo creo que sí, pero estoy acostumbrado porque hace en 2015, cuando quería correr los 100 kilómetros, era una locura, la gente decía que es imposible, pero cuando esos récord Guinness, pues todo el mundo te da brazos. Con la Maratón de Sables también me decía la gente es imposible, porque la gente va con las mejores bambas del mundo y no terminan por las ampollas. Y lo consigues, pues a mí, que la gente me diga que es difícil, que es eso, para mí se ha convertido en algo normal y gracias a esa gente pues me dan también un plus de motivación para completar mis objetivos.
Clar, que diguin que és impossible, per tu és un al·licient més, no?, per intentar demostrar que sí que ho pots fer. Karim, te desitgem molta sort, que vagi molt bé, cuida't, alerta els peus, cuida't-els també, i res, estarem pendents a veure si pots aconseguir aquest estiu o no aquest nou projecte, aquest nou repte que és pujar al Monte Orizaba descalç a Mèxic. Karim, una abraçada molt forta. Bon dia, que vagi molt bé.
Bon dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, que vagi molt bé. Moltes gràcies per l'invitació. Gràcies.
La verdad que correr mola.
Correr mola, i molt li agrada també al següent protagonista, així com també li agrada molt a Karim El Ayani. Oriol Antolí, campió d'Espanya de Backyard Ultra, una modalitat de cursa d'ultradistància en què guanya el darrer que queda dret, o dit d'una altra manera, l'únic que no abandona. Tot una ens ho explica, tot una parla amb ell.
El govern de les Illes Balears, amb tu. Sabies que durant tot el 2023 el transport públic de Mallorca és gratuït? Ja sigui amb tren, bus o metro, no hauràs de pagar res per moure't de manera més ecològica. Només necessites tenir la targeta intermodal? Informa-te'n a tip.org. Ajudar, protegir, transformar. Govern de les Illes Balears.
Continua Feim Quilòmetres.
But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres a la sintonia d'IB3 Ràdio. El següent protagonista ha fet curses de 100 quilòmetres, la Tramuntana Travessa, per exemple, curses de 200, de 300 i també de 400 quilòmetres, fins i tot de més. La cursa més llarga, sí, sí, la cursa més llarga va ser una de 990 quilòmetres. La va fer en 12 dies i 10 hores. Tot cert, sí, sí. Ell és Oriol Antolí i és campió d'Espanya de Backyard Ultra, una modalitat de cursa, ultradistància, en què guanya el darrer corredor o corredora que queda dret. O dit d'una altra manera, l'únic que no abandona. El seu proper objectiu, a més, és córrer el Mundial de Tennessee als Estats Units. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Com comença aquesta bogeria de ses Backyard Ultra?
Bueno, la veritat és que m'hi porta una mica el anar buscant reptes. Jo sempre havia buscat recursos així de molt llarga distància, cada vegada més llarga, i arriba un moment doncs, que no n'hi han de més llargues, no? I un dia vaig provar aquest tipus de curses a través d'una cursa que es diu The Longest Night, que munta el Marc Fernández, i em va agradar i se'm va donar bé, i aleshores vaig decidir, ostres, doncs entrenar per això i intentar guanyar les curses en les que participava.
Clar, jo no sé si el coneixes, aquesta modalitat de cursa m'ha recordat el llibre La llarga marxa, de Stephen King, on, sí. On guanya l'únic que queda dret. Clar que el llibre, els que abandonen no acaben massa bé, no? Però...
Exacte. El que queda viu és el que guanya.
El que queda viu és el que guanya. I en aquest cas és el mateix, no? El que queda dret, el que no abandona, és el que guanya.
Sí, és una cosa molt similar. La veritat és que, clar, tu quan estàs a la cursa, al final vas amb ritmes lents i vas coneixent molt a tothom i vas fent amics i tot, i clar, vas veient com la gent cau, no? I, evidentment no és com el llibre, per sort, però sí que psicològicament és difícil. Vas veient que la gent va abandonant per un motiu o per un altre i penses, ostres, quan em tocarà a mi?
Clar, tu saps quan comença la cursa, saps quan comences, el dia que comences, l'hora que comences... Mm-hmm. Però no saps quan acaba, no? Heu de recórrer un circuit de 6,7 quilòmetres tantes vegades com sigui possible. I per cada volta teniu una hora com a màxim de temps, no?, per culminar-la, per fer la volta al circuit. Hi ha altres normes bàsiques? Pots baixar el ritme? Pots caminar?
Sí, 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 tu pots anar... De fet, l'única norma és que cada hora que es dona la sortida del circuit, tu has d'estar a la línia de sortida. Llavors tu pots fer molt ràpid, pots fer 30 minuts, si vols, i llavors tens 30 minuts que els pots fer servir per descansar, per menjar, per arreglar-te els peus si t'has d'arreglar o per dormir, i els altres 30, doncs, corre. I tu estàs puntual a la línia de sortida. Si en trigues 50, doncs tens 10 minuts per fer aquestes coses. I al final es tracta d'això, no?, i saber trobar el balanç entre l'esforç que fas de no desgastar-te molt i poder descansar el suficient.
Quina és la teva mitja per volta? Perquè imagina que les primeres els fas més ràpid, vulguis o no, i ja les darreres deus anar gairebé caminant, no?, després de tantes hores.
Jo el que intento és ser molt constant. Llavors sí que és veritat que la primera o les dues o tres primeres vaig una mica més ràpid per veure una mica com és el circuit, veure, i per ajustar una mica el ritme, però després ja intento fer totes les voltes al mateix ritme, que és, surto al voltant d'uns 8 minuts al quilòmetre, i acabes trigant 52 minuts en fer el circuit, de manera que te'n queden 8 per fer, doncs, per menjar o per fer segons quines coses, que ja les vaig distribuint al llarg de les hores, no? Pues en aquesta hora em canvio les sabates. A la següent hora menjo una cosa que trigo més a menjar. A l'altra em canvio la roba. I vaig fent així per ser constant i tenir un ritme que sàpiga que puc arribar bé.
Clar, imagina que és una cursa on estàs pendent de tu, però també pendent dels altres, no? Pensant, deus pensar, a veure si es retira ja i acabam, sí. No? Has d'estar molt pendent de com està l'altre, també.
Sí, és una cursa de molta estratègia i, de fet, sobretot això que comentes passa quan quedes poca gent, no? Quan quedes ja 4 o 3 o 2, penses, ostres, a veure aquest quan plegarà, què farà, a veure si va molt ràpid o si va molt lent, potser està més cansat. Llavors, entre la gent, doncs, també vas parlant i tothom va amb cara de pòquer i tothom fa veure que està bé, a veure si els altres pleguen, no? Però sí, és curiós.
Clar, tu ets campió d'Espanya amb un temps de 51 hores, 51 voltes, un circuit de 6,7 quilòmetres i, per tant, un total gairebé de 342 quilòmetres. Com te prepares ara pel Mundial als Estats Units?
Doncs ara el que estic fent, m'he fet un calendari de curses en les quals faré dues backyards, una ara al febrer i una al juny, i llavors altres curses de llarga distància. I per entrenar el que faig és intento entrenar molt a circuits amb distància i desnivell del campionat mundial, que ja se sap el circuit, i anar fent voltes, i intentar fer voltes.
I serà
i veure els temps que faig.
Clar, dic, serà la mateixa distància el circuit del Mundial?
Sí, de fet, totes les Backyard Ultra tenen la mateixa distància, totes són 6,7 quilòmetres, perquè així cada 24 hores fa 100 milles.
Ah.
Llavors, quan passa 24 hores has fet 100 milles, a les 24 hores següents, doncs 200, i vas sumant així.
He llegit que el rècord del món són 101 hores i 101 voltes. Per tant, 676 quilòmetres. T'ho posarà molt complicat en el Mundial.
Sí, serà complicat. De fet, ho van aconseguir dos belgues quan vam fer la final d'Espanya. Era final individual, però alhora era sincronitzada, és a dir, tots els països de manera sincronitzada. 15 corredors estaven participant i es feia competició entre països i se sumaven les voltes que havien fet els corredors de cada país per veure la posició a la que s'arribava. I ells van ser els dos representants dels belgues i, clar, estaran a la final classificats. I no sé com anirà. El rècord del circuit de la final són 85 voltes i això ja m'ho prenc més com a referència que no pas el dels belgues, perquè al final, clar, si el circuit de la final té 150 metres de desnivell positiu i el dels belgues en tenia 10, doncs és molt diferent, no?, el número de voltes que pots fer.
Crec que seràs l'únic representant de la Federació Espanyola que hi anirà, no?, al Mundial.
De moment sí, el que passa és que la manera de classificar-te pel Mundial és els 38 guanyadors de cada país, dels que vam participar a les finals estatals de cada país, aquests tenim entrada directa. Però després hi ha 40 participants més que entren per, de totes les vagues que es fan, els ordenen per número de voltes que han fet i els 40 primers també entren a la final. I això hi ha temps per fer-ho d'aquí fins a l'agost. Aleshores, si ara d'aquí a l'agost, ara em sembla que el límit està en 50 voltes, si algú fa més de 50 voltes, doncs també entraria a la final. Però, bueno, el límit aquest anirà pujant a mesura que la gent vagi fent backyards aquest principi d'any, eh? Però jo m'imagino que si algú fa 60 voltes ja entraria.
Escolta, Oriol, i a quina modalitat o a quina federació pertany aquesta modalitat?
De fet, no hi ha federació.
No n'hi ha.
No, hi ha. O sigui, s'està començant a organitzar perquè són un tipus de curses que van començar l'any 2012... però realment fins al 2018-2019 no hi va haver un boom que molts països del món es fessin, i ara n'hi ha moltíssimes de curses, no? Però no hi ha una federació que ho aculli. Aleshores, els circuits, doncs, hi ha a cada país, hi ha uns quants organitzadors que es posen d'acord i organitzen un circuit del país i llavors la final estatal, no? Que és el que et classifica.
Aquesta modalitat...
I de moment s'està fent una mica així.
Aquesta modalitat és una mica una bogeria, no? Allò que acaba el darrer que queda dret, i és així, a més, perquè crec que el qui la va inventar, no? També és el que va inventar la Barclays Marathon, que és una altra bogeria.
Sí, no, clar, ell és l'inventor, és un paio que està boig, i ell té una granja allà a Tennessee, a un poble que es diu Bell Buckle, i va decidir que volia fer una cursa d'ultradistància a dins de la seva granja. I dins de la seva granja doncs, va fer el circuit aquest, de 6,7 quilòmetres, i es va inventar aquestes curses. I va dir, doncs mira, ara, a partir d'aquest d'ara farem això.
Allà, a la marató, comença quan ell encén el cigarro, no? Quan encén el matxero, comença. Sí. Aquí també té alguna cosa així o no?
És menys espectacular, no? Però al final ell toca una campana. Per sortir toca una campana d'aquestes de mà i quan toca la campana se surt. Que clar, la campana la toca a cada volta, o sigui, cada hora toca la campana.
Mm-hmm. Molt bé, Oriol Antolí, campió d'Espanya de Backyard Ultra, una modalitat de cursa d'ultradistància, ara ens ho ha explicat ell, en què guanya el darrer que queda dret. Ell és campió d'Espanya i es prepara ara pel Mundial, o bé, ho he dit d'una altra manera, l'únic que no abandona, no? Per tant, és una cursa de molta estratègia perquè pot durar moltes hores mentre les forces aguantin. Com dèiem, el seu objectiu ara és córrer el Mundial d'aquesta modalitat, que serà a Tennessee, als Estats Units. Oriol Antolí, un plaer que hagis estat aquest matí aquí a Fent Quilòmetres, i nosaltres te seguim de prop a partir d'ara.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment, una abraçada, bon dia.
Una abraçada, bon dia.
Fem quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio. L'avituallament.
Ara sí, obrim consulta. Arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Escolta, avui és el darrer dia programa, s'acaba fent quilòmetres, i hem volgut resumir d'una manera quins serien, no?, els 5 consells que hauria de seguir, 5 consells bàsics que hauria de seguir el bon corredor, no? No sé si tu ho podries resumir, perquè hem parlat de tantes coses durant aquests 7 anys i aquests 303 programes que es fa mal de fer. Però sí, clar... Tot corredor, no?, vol aconseguir sempre els seus objectius, superar les seves pròpies marques, de sort hem parlat molt aquí, i per això s'ha de tenir un rendiment esportiu, també, clar.
Sí, y esto que dices del rendimiento es algo importante, ¿no? Técnicamente se entiende como rendimiento, pues la relación entre los medios que empleamos para conseguir un objetivo y el resultado que finalmente obtenemos, ¿no? Y aquí están implicados no solo el cuerpo y no solo lo físico, sino también la mente. Entonces hemos de formar ahí un binomio para mejorar este rendimiento que trabaje conjuntamente. Y eso es muy importante.
Uh-huh. I això com ho feim, Lucía? Quins són els bons consells per aquest rendiment esportiu?
Pues mira... Pensando estos días en este tema, es que repasé todos los temas que tratamos en 100 kilómetros durante estos años y aluciné que creo que nos quedan muy pocos temas por tratar, de lo físico, de la patología y demás. Pero creo que lo podríamos resumir con 5 puntos fundamentalmente. El primero yo diría llevar una buena alimentación, ¿no? Esto es para tener una buena salud, pero por supuesto para ser un buen corredor, un buen deportista. La nutrición es fundamental para un buen rendimiento. Una dieta saludable y variada, que hemos hablado muchas veces de ello, que aporte nutrientes necesarios y se adapten a las necesidades de cada deportista. Luego hay que individualizar según el tipo de deporte que hagamos. Por ejemplo, carbohidratos para mantener nuestros depósitos de glucógeno, que es el combustible, llenos y tener mayor resistencia. Proteínas que nos ayuden al desarrollo y aumento y protección de nuestra musculatura. Las grasas que nos dan esa energía que necesita el organismo y las vitaminas y minerales y también antioxidantes que contribuyen con todo esto al buen funcionamiento de nuestro metabolismo y del organismo en general.
Parles d'alimentació, també d'hidratació, n'hem parlat molt aquí durant tots aquests anys. També són dos punts importantíssims.
Mucho, hemos hablado en varias ocasiones, en verano, por supuesto, para aconsejar de, y sobre todo alertar de la importancia de una buena hidratación en las épocas de calor, pero también ahora. Hidratarse adecuadamente es clave, ya que la deshidratación aumenta el riesgo de problemas orgánicos, pero también de lesiones, e influye en el rendimiento deportivo. Como siempre decimos, es importante beber al menos 2 litros de agua y luego el tema de electrolitos, que también hemos comentado en muchas ocasiones. Y luego también, si seguimos pensando en estos puntos, otro de los factores interesantes me parecía que tendríamos que hablar de la disciplina, de la constancia y del equilibrio. Crear hábitos de entrenamiento y marcar objetivos, por supuesto, a corto y medio plazo, dentro de un objetivo final, nos ayuda a cumplir las expectativas y mantener la motivación, ¿no? Esto es otro punto también muy importante. Y tener siempre una mentalidad positiva, buscar el equilibrio que nos impulse cuando no podamos más, pero también tener esa conciencia para no excedernos y no llegar, que también hemos hablado en alguna ocasión de la extenuación, y no llegar pues esas imágenes que hemos visto de agotamiento e incluso de poner en riesgo nuestra salud.
Sí, és cert que n'hem parlat perquè hem vist moltes curses, corredors arribar a la meta i vomitar, per exemple, o caure en terra, no? És molt important, Lucía. I la preparació física també és molt important, no?
Sí, és otro punto clave. Entrenar para nuestro deporte o nuestro tipo de carrera, ¿no? Pero también para prevenir lesiones, el trabajo de fuerza, que también hemos hablado mucho de él, para mejorar el rendimiento, hacer una adecuada periodización, la planificación deportiva y la progresión también son imprescindibles para el éxito y para, además, no agotarnos y, como decíamos antes, no lesionarnos.
I, sobretot, escoltar sempre, no?, el propi cos.
Sí.
Que a vegades mos diu coses que no volen sentir, però diu, fins aquí pots arribar, no?
Es así, ¿eh? Y esto que dices es muy importante. Porque no todos los días estamos igual, ¿no? Y podemos tener una carrera en que lo damos todo y estamos súper enérgicos y vamos fenomenal, y en la siguiente vamos con la misma motivación, pero no acompañan las energías. Y si forzamos, podemos llegar a un punto como los que comentábamos antes, ¿no? Y eso pues tampoco. Escuchar a nuestro cuerpo para prevenir y evitar lesiones. Descansar si nos encontramos fatigados, entrenar y romper tus límites si tenemos energía, por supuesto, comer si tenemos hambre, trabajar para motivarnos, pero sobre todo yo me quedaría con disfrutar y ser muy felices con lo que hacemos.
Ara has dit la clau, no? Sobretot passar gust amb allò que fas, i si a més te fa feliç, tens molt de guanyat. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Moltes gràcies una setmana més per ser aquí a Fent Quilòmetres. Avui acaba el programa, confiem que no sigui la darrera setmana, perquè hem dit abans que avui començava el compte enrere pel dia en què tornaríem a començar, i esperem que quan torni a arribar aquest dia també puguem comptar amb tu. Si és possible, Lucía, no te'n vagis. Sé que és molt de matí, que tens les criatures ja que roden per casa, però no te'n vagis, tancant-me l'habitualment, però ara tornem amb en Carlos Sunyer, i si és possible, ens agradaria que també hi fossis.
Claro que sí.
Val? Intentem tornar a contactar amb tu. Lucía, fins ara.
Fins ara.
Una abraçada, adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. El programa acaba, però al web fentquilòmetres.com intentarem continuar actius. A continuació, repassarem en Carlos Sunyer alguns dels llibres i pel·lícules que hem analitzat durant aquests 7 anys d'aventura. També hi seran, a veure si és possible, Lucía Barca, Mercè Valero i José Sallés. Tornem tot d'una.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Continua Feim Quilòmetres.
La pel·lícula.
Continuem aquí a 20 quilòmetres de la sintonia d'IB3 Ràdio. Entrem ja a la sala de cinema i també a la sala de lectura avui. Avui anirem alternant. Repassarem en Carlos Sunyer alguns dels llibres i també algunes de les pel·lícules que hem analitzat aquí durant aquests 7 anys d'aventura. Carlos, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
De fet, és una proposta teva, t'assembla bé?
M'assembla beníssim. Era això, a fer el Backyard Ultra descalç.
Oh. Així... Karim El Ayani juntament amb Nuriol Antolí. Dos en un. Estaria molt bé. Superhome seria, eh?
Superhome, sí.
Però, Carlos, no serem només tu i jo avui en aquesta secció. No podem acabar com si fos un dia normal. No podem acabar així. Avui, per tancar la secció, i també, a més, per ja acomiadar el programa, també hi són Lucía Barca, que ens ha acompanyat des del primer dia, ja l'hem escoltat abans amb els 5 bons consells per al bon corredor, i ens torna a acompanyar. Lucía Barca, bon dia, una altra vegada.
Bon dia de nou.
També hi ha Mercè Valero, que en el seu dia va ser important, i també ho és ara, i em va ajudar a posar en marxa aquest viatge. Mercè Valero, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Hi havies de ser. Vaig ser en el primer programa i també hi has de ser en el darrer.
I tant.
I José Sallés, el darrer que ha arribat, però que ja du també, José, 100 programes.
Més o manco, sí.
Diria que 103, perquè pot ser que vagis a entrar...
En els 200,
no? Sí, va coincidir. Sí, sí.
Jo vull saludar a Lucía i a Mercè.
Per favor, faltaria més.
Molt bon dia a les dues.
Bon dia, com estàs?
Joan, si poses aquesta música, te va pegar a plorera.
Escolta, mira, va.
He posat els clínics a por.
Aquesta música l'ha posat en José Sallés, avui. Ja, ara m'hauran de dir de quina pel·lícula està sonant. Hem escollit alguns títols de les converses per sortir a córrer, no? El llibre que vam redactar aquí de manera conjunta fent quilòmetres. D'aquests títols, que poden ser llibre o pel·lícula, n'escoltarem un fragment o en llegirem una frase i vosaltres, José, Mercè i Lucía, haureu d'endevinar de quin títol es tracta. A veure si heu estat atents o...
Mare meva!
És molt fàcil.
Examen sorpresa el darrer dia. Està molt bé.
Llavors, el mestre, Mr. Sunyer, explicarà de quina pel·lícula es tracta, si ho heu encertat o no, i quina relació hi ha entre el contingut del llibre o la pel·lícula i el fet de fer quilòmetres, no?
Molt bé, així serà.
Va, Facundo Tenaglia també està a punt. Mercè, la primera, escolta bé, perquè va per tu.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. Seguro que si lo pienso un rato puedo recordar el primer par que tuve.
Mercè, aquesta era fàcil, està fàcil.
Gràcies.
Quin regal.
Ha estat un regal.
Forrest Gump.
I tant, no?
I
tant que sí.
I Marcel, hi pots demanar tu, perquè, no sé, quina pregunta li vas fer a en Carlos sobre Forrest Gump?
Ui, no és una pregunta.
Quina pregunta li vaig fer
no,
jo
li
en el seu
fer?
Moment?
Quina li vols fer?
Ui, ara m'agafes, no ho sé. Bé, crec que la relació amb el fet de córrer és bastant evident, no?, amb aquesta pel·lícula, però bé, si ens ho pot tornar a explicar...
Hi ha un poquet més, sempre, no, Carles?
Sí, un poquet més, però té raó a Mercè, que aquí és molt evident, perquè, clar, és una expressió molt òbvia de que es corre es vida. I, a més, diria... que Forrest Gump ja és un símbol d'això. L'efecte terapèutic de córrer està molt ben representat, no? La alliberació. I fins i tot, el personatge ho fa de manera com a conseqüència d'un dolor. A vegades espiritual, quan té un trauma o quan se vol alliberar quan el persegueixen. Per tant, aquest Run, Forrest Run, hauria de ser l'eslògan de qualsevol runner, perquè ja ha quedat dins molt arrelat la cultura popular i no se pot dissociar un Forrest Gump en el fet de córrer, de fer quilòmetres i d'experimentar, sempre de fora. Jo no m'imagino en Forrest Gump a un gimnàs, eh? Mm-hmm. No m'imagino. Per tant, aquesta alliberació està molt relacionada també a la vida exterior. O sigui, allò m'encanta.
Sí. A més, està molt bé això que hem aconseguit, no? Poder parlar d'esport a la vegada que anàvem escoltant pel·lícules.
Sí, clar. Sí, talment. I a més, el que deia en Carlos, jo no m'imagino en Forrest Gump un gimnàs, no, fent elíptica.
Jo tampoc.
Evidentment.
Jo tampoc.
Però sí, sí. És a dir, jo crec que a mesura que passaven els programes hem descobert pel·lícules que potser, o llibres que no ens imaginàvem a priori, que sí. Final, hi ha molt de moviment, hi ha molta activitat, sí, i molt d'esport.
Sí, a sí. Més, no recordo ara el nom, però arran de Forrest Gump, sí, va sorgir un personatge, no?, que feia més o manco el mateix.
Sí, ahir no recordo que no m'hi és, el personatge, però efectivament un tio que va existir, bé, que existeix, no?, i que és veritable, Forrest Gump. I jo crec que van sortir més d'un i més de dos i més de cent del món, eh? que siguin que segueixen les seves passes.
Lucía, aquesta va per tu. Va, a veure si l'encertes.
Mm. A ver.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Esta és més complicada, ¿eh?
Home, més que l'anterior, sí.
Vam, la tornem a posar.
Vinga, torna.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Carlos,
quin... Me quieres sonar a Schwarzenegger, però ve a veure com és el públic.
Ja li agradarien a Schwarzenegger. Estem davant d'una escena emblemàtica de Blade.
Ah, no podia... Ara venia a Stairo. Va, tira.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir.
Ara sí, no, Lucía, te sonava una miqueta més aquest
sí.
Tall, no?
Sí.
Blade Runner, Carlos, Blade Runner, vam parlar aquí també. Blade Runner,
i això de Làgrimes en la lluvia, i en la música de Vangelis, això és brutal. Home, jo el vaig llegir perquè no només és una acció trepidant, el personatge interpretat per Harrison Ford cor quasi tota la pel·li, sinó pel fet que ell persegueix i també que és perseguit. I serveix molt bé de metàfora de sa vida, el fet d'avançar i també no s'ha aturat. No? I si li afegim aquesta dimensió distòpica que té l'argument, clar, converteix el personatge en un individu que sembla que tret d'un relat d'en Kafka, no?, que està com a perdut a un món laberíntic, però que al final ens sorprèn el fet que ell també pot ser un replicant, eh? Que també és una bona metàfora. Jo crec que és molt bona idea associar-ho a la cultura en general, perquè personatges que es mouen, que corren, que lluiten, representen bé aquesta necessitat de superació que tots tenim.
Mm-hmm. José, no sé si tu estàs d'acord amb aquesta reflexió de Carlos Sunyer.
Que no s'atrevesqui. No,
això anava a dir, no seré jo qui en aquesta sala contradigui en
Carlos Sunyer. Avui li pots dir el que vulgui.
És que amb això aquí me'n vaig, és directament.
Pot estar emocionant. No, però no seré jo qui digui el contrari en el Carlos.
No, aquesta part de Mercè. Mercè, al principi, quan vam començar amb el programa, no semblava complicat, no?, poder relacionar pel·lícules, llibres i altres coses que han fet, com músiques també, no?, amb el fet de sortir a córrer. I déu-n'hi-do com ho ha aconseguit en Carlos, no?
Sí.
Jo, de fet, pensava arribarà un moment que canviarà la secció, li farà una volta i farà altres coses, perquè no pot ser que durant anys tingui material per aquesta secció, però sí.
De fet, qualque trama ho vaig provocar, perquè la pobra Mercè va veure de qualque pel·li de terror que no...
Que podia quedar
traumatitzada, i a més pensant, i això que ve, no?
Sí, n'hi va haver una...
El Resplandor.
El Resplandor, exacte. Sí, no l'havia vista.
I què hi feia, Carlos, el Resplandor, a 100 quilòmetres?
T'ho diràs, jo just per l'escena del laberint, del nin corrent, i perseguir per son pare, i aprofitant aquesta cursa per supervivència, per després salvar-se corrent cap enrere en les seves petjades... Tio, això és meravellós, això sí que és fer quilòmetres en un espai petit.
Clar, fent quilòmetres en un espai petit, 303 propostes que has fet durant aquests 7 anys. Lucía, en el teu cas també, déu-n'hi-do, no? Quantes propostes, de quantes coses han parlat també relacionades amb la fisioteràpia?
Sí, lo repasaba durante esta semana y hemos dado recetas, hemos hablado de patologías, incluso hemos hecho interconsultas, a veces ha venido pues algún neurólogo, algún médico especialista, es que hemos pasado por infinidad de campos dentro de la salud y el deporte y la verdad... sorprendida de tantos temes interessants que han salido.
Jo he de dir que en Lucía té molt més mèrit que jo, perquè jo la meitat ho m'he inventat, però vosaltres no ho heu comprovat. Però ella no. Ella
el teu,
no.
Clar, allò teu era literatura,
sí,
no?
Però ja n'hi ha
sentit. Lucía era ciència.
Clar, tio, aquesta dona, pobreta, té molt més mèrit que jo.
Tercera proposta. José, aquesta va per tu. Fem... Tu serà la frase d'un llibre, ¿vale?
Perfecte.
Que diu... Correr a donde los valientes no se atrevieron. Alcanzar la estrella inalcanzable. He ahí mi destino. José, si saps aquesta... No hauràs guanyat, però no, perquè hi ha d'haver una altra, però...
Per mi.
Saps què passa? Que aquesta frase està en el llibre, evidentment, però està... És de les primeres que se poden llegir en el llibre de converses per sortir a córrer.
Sí.
I l'he llegida no sé quantes vegades.
Ah, mira.
Així que és d'un gran llibre, d'una gran obra, que és Don Quijote de la Mancha.
Sí, van dur aquí Don Quijote de la Mancha.
Hombre.
I a més, sí, van passar gust d'aquella secció, perquè se poden estreure moltes coses del Quijote, no? Relacionades amb el fet de caminar, de fer quilòmetres...
Home, aquest tio fa ultra running, però a saco. A més, el Quijote, a banda que és una obra capdalt i la qualitat literària és immensa, fa de quilòmetres, a cavall, caminant, etc. I també, espera, una cosa molt important és que és un llibre de llibres, ja ho vàrem dir, i que conté tantes novel·les curtes d'un interès meravellós dintre, que no hi serien si no fos un personatge que no atura mai. És a dir, aquesta sensació de viatge permet ser testimoni de noves situacions, noves aventures, noves històries, i això queda traslladat per part de l'escriptor perquè el lector també pugui viatjar interior. Per tant, els quilòmetres que fa el Quixot és el que és un dels punts principals que converteix una obra mestra aquesta meravella.
Sí, i també, no només el tema, diguem, físic dels quilòmetres i de més, sinó també el tema mental o psicològic que estan present en el món de l'esport i de l'esportista, també hi és a Don Quijote, encara que no sigui no tan marcat com altres pel·lícules molt o tant de llibres, però sí que també hi ha l'aspecte psicològic dels des protagonistes.
Molt ben vist, perquè l'esportista, especialment d'aquells que van més enllà dels seus límits, sempre escoltant les coses, són molt quixotes, clar que sí, perquè està molt idealitzat i és molt romàntic aquesta lluita interior, que és depèn d'un mateix, i també és cercar utopies. I dins l'esport, i dins la lluita i la resistència, sempre hi ha una utopia, i això és preciós.
Hi ha hagut, Carlos, alguna vegada que t'hagis hagut d'autocensurar? De dir, no, d'aquesta pel·lícula no en puc parlar, o m'agradaria, però no puc trobar prou el vincle que pugui tenir?
Més d'una vegada, sí que alguna que era un poc potent... A mi, en esport no cremen calories, però això ja ha estat abusar de la vostra confiança. N'ha hagut tal vegada qualcuna, però tampoc m'he limitat massa, no?
Lucía Barca, Mercè Valero, anant per la tercera, qui la sap i guanya. A Lucía li donàvem el punt per Blade Runner, perquè el primer any no era prou clar. Sí. Aquesta es complica també. Tal vegada Mercè la sap, perquè va formar part del llibre, però també la va fer, però ara veurem.
El fuego es gente. Grita.
Si te hiciésemos caso, veríamos gente por todas partes.
Mira el agua, también es gente. El agua está viva.
¡Sí, gente mojada! Según Dersu, el fuego es gente, ¿no?
Sí, el fuego es gente fuerte. El fuego se enfada. En la taiga ardió muchos días. Y cuando se enfada, da miedo. El agua también da miedo. Y el viento, cuando se enfada. El fuego, el agua y el viento.
Aquesta és més complicada. No sé si us en ve cap...
Però pot ser que hi hagués una pista dins del text. Sí?
Podria ser. No?
Podria ser, sí. No és fàcil.
Aquesta és complicada, però és una de les que en Carlos va analitzar en profunditat i crec que era important dur-la. José, tu te sona?
A mi me sona, però deixaré que ho digui en Carlos.
Carlos, quina pel·lícula és?
De Susala. Aquesta meravella. I estar a casa de llit és ideal, perquè, clar, aquesta comunió amb els espais naturals està molt ben representat i és un personatge que està visquent en constant supervivència i en simbiosi, pràcticament, amb aquest voltant natural. El missatge és molt senzill, però el que m'agrada molt és que dintre té molt de missatges petits, i un pot extreure molta filosofia i molta psicologia i entendre bé a l'ésser humà i especialment la natura en general només veient aquesta pel·lícula d'en Kurosawa. De Susana tampoc faria res dins un gimnàs. La transcendència espiritual és gràcies en el moviment de supervivència, però sempre en connexió i en comunió amb la natura.
Han d'anar acabant. Han estat molts quilòmetres de reflexió.
No vull.
Ens encadenem.
No volem. De reflexió compartida amb la audiència. A moda de pila, Carlos, sí. Quina conclusió es treus?
És veritat que d'entrada semblava difícil, no?, fer aquest vincle de la cultura amb l'esport, però és que ja sabem que la vida és com anar amb bici, no?, i no dos pedals i cauràs. Per tant, tot és moviment, no?, la vida és moviment o no és res. I a la cultura, moure, conèixer, superar límits, està present a totes les produccions, sigui pintura, sigui literatura, sigui cinema, etc. I cultivar esperit i cos, això els monjos budistes ho saben ben bé, està molt relacionat. Per tant, moure les cames és per jo, és obrir cap, no? I la cultura jo no l'entenc des de la quietud. I aquí anem fent molt de quilòmetres de cultura.
I tant. Mercè Valero, Lucía Barca, José Sallés, Carlos Sunyer.
Ara que m'he explicat.
Sí, t'has explicat molt bé. Gràcies per haver format part d'aquesta aventura. Gràcies també a tots aquells que d'una manera o altra heu fet possible aquest programa. Gràcies a Mar Cerezález, que el 2016, llavors directora d'IBT Ràdio, va creure en aquest projecte. I també gràcies a tots els que després han apostat per la continuïtat. Gràcies a Elite Chip també pel suport d'aquests anys, i gràcies també, Mercè, tu te'n recordaràs, no?, a Leon Manso, autor del tema Corre, aquesta sintonia que va composar pel programa i que mai ha deixat de sonar. Record, Mercè, es dia que me la va enviar, que te la vaig enviar, i dic, hòstia, què t'assembla? I crec que mos va agradar des del primer moment, ja.
Sí.
Corre!
Joan, i volia dir una cosa abans de que acabis. Enhorabona per haver fet créixer aquest projecte des de zero i per haver-lo fet tan gran i tan meravellós com has aconseguit fer-lo.
No, això ha estat gràcies a tot aquest equip que han format, a tu, a en Lucía, en José, en Carlos. I bé, ja ho he dit abans, a lo millor tornem, qui sap, no? Però la veritat és que sí, que han passat moltes persones, gairebé 100 protagonistes, que d'una manera o altra també han passat pels micròfons, no?, de fent quilòmetres, 100 protagonistes, que això vol dir 100 històries que ens han fet emocionar i com sempre, ens han motivat a continuar endavant. Però bé, ha estat el darrer programa, aquest d'avui, l'estació final d'un viatge meravellós, i tot el que comença acaba, i ja ho diuen, res no és etern, però això, amb el permís, amb el vostre permís, amb el permís de l'audiència, ara mateix comença el compte enrere cap al dia que tornarem. Carlos, José, Mercè, Lucía, a tothom, salut i quilòmetres, i fins a propera.
Bon dia, són les...